Salutacions, iniciem setmana aquest dilluns 25 de novembre. Al primer cafè parlarem del polèmic projecte de llei de seguretat que prepara el govern espanyol. Serà en un nou mirador de l'actualitat amb l'experta en cooperació Eulàlia Reguant, el doctor en dret José Luis Salido i el portaveu del sindicat policial SAP UGT Valentí Anadón. Després presentarem un recés d'advent per joves que es farà a Montserrat. Ens acompanyarà el monjo benedictí Antoni Pou. Ja a la segona hora, com cada dilluns, el periodista Ramon Castelló ens explicarà qui són els Harlem Globetrotters en una nova història de l'esport. També parlarem amb Anna Mercader, consultora de dona i empresa i organitzadora, per cert, d'una sessió que es fa avui dilluns a la tarda sota el títol de Dona i Poder. I ja a la recta final, heu d'estar ben atents perquè presentarem una nova promoció per la setmana, entrades per al 16è Circ d'Hivern al Teatre Atlàntida de Vic. Tot això i molt més aquest dilluns al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Molt bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins a les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla Mercè Raga, la producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical un dia més, Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'aquest dilluns.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
I comencem el repàs de les notícies sortint a l'exterior perquè hi ha hagut acord històric sobre el programa nuclear iranià, Sara.
Doncs si els països membres permanents del Consell de Seguretat de l'ONU, el Regne Unit, França, els Estats Units, la Xina i Rússia, més Alemanya també, han arribat a un acord amb l'Iran sobre el controvertit programa nuclear del règim dels ayatolàs. Després de 4 dies de negociacions a Ginebra, les dues parts han firmat finalment un pacte provisional pels pròxims 6 mesos amb la delegació iraniana. A falta que es faci públic el contingut d'aquest text pactat, les filtracions als mitjans nord-americans i iranians coincideixen que Teheran ha de frenar l'expansió del seu programa nuclear durant els propers 6 mesos.
Un any després de les eleccions del 25 de novembre, el procés sobiranista segueix en marxa. Artur Mas ha fet balanç d'aquest any de legislatura des de l'Índia.
El president de la Generalitat està de viatge oficial a l'Índia, acompanyat del seu conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, i també per una quarantena d'empreses catalanes per potenciar les relacions comercials. L'agenda d'actes del president ha començat a Nova Delhi, on ha fet un homenatge a dues de les grans personalitats del país asiàtic, Gandhi i Nehru. Després de fer una ofrena al memorial de Mahatma Gandhi, Mas ha reconegut que la seva figura és inspiració per Catalunya just en aquest moment. Mas justifica la dràstica reducció de les ajudes de la cooperació exterior perquè el govern ha hagut de concentrar-se en la lluita contra la pobresa a Catalunya.
Nosaltres seguim pensant que Catalunya, doncs, en el futur haurà de recuperar els seus nivells des del punt de vista de la seva activitat en matèria de cooperació.
Pel president Mas, el caràcter pacífic, transversal i popular del moviment que va liderar Gandhi a l'Índia és un referent pel procés català cap al dret a decidir i l'estat propi.
Avui també us expliquem que la crisi fa caure les denúncies i les morts per violència masclista.
Les dificultats econòmiques fan més complicat que moltes dones puguin allunyar-se de l'assetjador i el problema de la violència de gènere que persisteix, que es torna cada vegada més inevitable. El descens de les agressions mortals explica perquè els crims acostumen a donar-se quan les víctimes s'atreveixen a abandonar els maltractadors. Són dades difoses amb motiu, avui dilluns, del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
I avui també us expliquem que Càritas destina un 326% més d'ajudes a pal·liar la pobresa energètica.
El nombre de famílies que no poden fer front al cost dels rebuts de l'aigua, la llum i el gas no para d'augmentar i es calcula que a Catalunya ja hi ha un 13% de persones amb dificultats per mantenir la llar en unes condicions adequades de temperatura a un preu just.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí. Obrim Crònica Internacional. El conservador Juan Orlando Hernández s'imposa a les eleccions a Hondures amb el 42% dels vots escrutats.
Massiva afluència, per cert, a les urnes a les primeres eleccions generals a Hondures després del cop d'estat del 2009 contra el llavors president Manuel Zelaya. Amb aquest 42% del vot escrutat, Hernández seria el guanyador, segons ha informat ja el Tribunal Suprem Electoral, el Tribunal Suprem Electoral. En segon lloc, a gairebé 6 punts de diferència, se situaria la candidata d'Esquerres del Partit de Llibertat i Refundació, Xiomara Castro. El recompte final de vots se sabrà durant el matí. A Hondures no hi ha una segona volta electoral i, per tant, el vencedor serà el successor del president actual, Porfirio Lobo, a partir del 24 de gener de l'any vinent.
El president interí d'Egipte, Aldi Mansour, va emetre ahir un decret llei pel qual es limita dràsticament el dret de manifestació i reunió.
A partir d'ara, els convocants de concentracions estaran obligats a demanar un permís previ a la policia, segons recull l'agència de notícies estatal MENA. La norma imposa dures sancions econòmiques en cas que les congregacions de manifestants no estiguin autoritzades. A més, la mesura permet a les forces de seguretat fer servir bales de goma sense condicions contra els manifestants en aquests casos. L'aprovació d'aquesta llei és especialment sensible en aquest país, Egipte, on des del 2011 les mobilitzacions als carrers han propiciat la caiguda del règim del president Hosni Mubarak.
I encara en clau internacional, us destaquem que desenes de milers de persones van omplir ahir el centre de Kiev per protestar contra la decisió del govern ucraïnès de renunciar a la firma de l'acord d'associació amb la Unió Europea.
Ha estat una de les manifestacions més grans de la capital ucraïnesa dels últims 10 anys. Segons els organitzadors, a la plaça d'Europa, on s'ha fet aquesta trobada, hi han acudit més de 100.000 manifestants, tot i que la policia ha rebaixat aquesta xifra a 20.000. Des de l'hospital, on es troba reclosa l'exprimera ministra i líder opositora Yulia Tymoshenko, ha fet una crida per obligar el president ucraïnès Viktor Yanukovych a firmar l'acord d'associació amb la Unió Europea el dia 29 a la cimera de l'Associació Oriental Vilnius.
I Escòcia ja té data per proclamar la seva independència del Regne Unit en cas que el sí a la secessió guanya el referèndum que se celebrarà al setembre de l'any que ve. La proclamació seria el 24 de març de l'any 2016, un any i mig després de la consulta. I en els passos destaquem avui que Xavi ha entrat en la convocatòria del Barça per al partit de demà, la de Lliga de Campions, al camp de l'Àjax.
Doncs sí, Mercè, va rebre ahir mateix l'alta mèdica i ja va poder participar a l'entrenament que es va fer ahir mateix amb la resta del grup. En canvi, Adriano es baixa després de patir un esquinç al lligament lateral extern del turmell esquerre. Els blaugrana visiten, com dèiem, demà l'Àjax en el partit de la Lliga de Campions, el primer partit oficial del Barça a l'Amsterdam Arena, contra el club en què s'ha inspirat per crear el seu model de joc.
L'Espanyol afrontava ahir la visita a Vallecas a només 3 punts del descens i en va sortir reforçat. Es troba, atenció, només 2 punts d'Europa després de sumar un triomf balsàmic contra el Rayo per 1-4.
Sergio García, amb el seu primer hat-trick com a professional, ha liderat la clara victòria dels blanquiblaus i Stuani va arrodonir la golejada amb el quart gol. De la seva banda, el Sevilla es va imposar en el derbi contra el Betis al Sánchez Pizjuán per 4-0, en un resultat que deixa els vertiblancs enfonsats com a quest de la classificació. L'Elx ha guanyat el Màlaga al Martínez Valero per 0-3, mentre que el Villarreal ha guanyat el Llevant al Ciutat de València per 0-3.
Pel que fa al Real Madrid, sessió de recuperació ahir després del seu contundent triomf a Almeria per 0-5.
En aquesta sessió va destacar, per cert, l'absència de Cristiano Ronaldo, que després de demanar el canvi per un problema muscular s'haurà de sotmetre avui a diverses proves mèdiques per conèixer l'abast exacte de la lesió que pateix.
I acabem amb un apunt de motor, perquè Sebastian Vettel no podia acabar millor la temporada del seu quart títol mundial.
Doncs sí, l'alemany va tornar a guanyar ahir a Interlagos i d'aquesta manera suma la 13a victòria de l'any, un rècord que iguala l'irrepetible Michael Schumacher. Fernando Alonso va quedar molt competitiu i va acabar tercer darrere de Mark Webber.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Ara mateix passen 9 minuts de les 8 del matí. Laura Aznar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Notícia curiosa del dia.
Doncs ahir, Mercè, va fer 10 anys que el zoo de Barcelona va perdre el floquet de neu. Un càncer de pell es va endur un goril·la únic al món precisament pel color de la seva pell, d'un blanc que no li permetia passar desapercebut entre els altres exemplars de la seva espècie. Doncs bé, l'Ajuntament de Barcelona va anunciar ahir, coincidint amb els actes de commemoració de la seva mort, que el passeig del Parc de la Ciutadella portarà el nom del primatòleg que el va descobrir, Jordi Sabater Pi.
Dream, baby, dream. Dream, baby, dream.
Doncs ja el tenim aquí, comencem setmana el primer cafè amb el Boss, amb Bruce Springsteen, perquè publicarà un nou disc el 14 de gener.
El cantant ha anunciat la publicació d'un nou àlbum titulat High Hopes, igual que el senzill que ha llançat precisament avui. Springsteen, que ha penjat a la xarxa social la portada i els títols de les 12 cançons que en formaran part. El disc recull material original, versions d'altres artistes i regravacions de velles cançons seves. En ell hi trobarem aquest primer senzill, la cançó High Hopes, una versió de la cançó del grup de Los Angeles, Diabalines, que Springsteen ja va enregistrar l'any 1996 i que recentment va interpretar en directe al llarg de la seva darrera gira per Austràlia. També hi haurà The Ghost of Tom Joad, un altre tema que ja havia gravat a duet amb el guitarrista Tom Morello, i Dream Baby Dream, la versió d'estudi de Suicide.
Doncs ja sabeu, ja podeu escoltar a partir d'avui aquest High Hopes que s'ha fet públic, ha llançat avui. Bruce Springsteen, tot i així nosaltres avui ens quedem amb aquest Dream Baby Dream.
Come open up your heart. Come on and open up your heart. Come on and open up your heart. Come on, dream on, dream, baby, dream. Come on and open up your heart. Come on and open up your heart. Come on.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Dos minuts i serà un quart de nou. Bon dia, us parla Ignasi Miranda. El papa Francesc va clausurar ahir l'any de la fe amb una celebració eucarística a la plaça de Sant Pere del Vaticà, on va recordar que si el creient vol ser-ho de debò, ha de reconèixer i acollir la centralitat de Jesucrist en totes les dimensions de la vida, en els pensaments, en les paraules i en les obres. Davant de més de 60.000 persones que van desafiar el fred i l'amenaça de pluja a Roma, el pontífex va començar l'homilia recordant el papa emèrit Benet XVI, que és qui va convocar aquest any de la fe. Francesc va destacar que el seu predecessor ha ofert als cristians l'oportunitat de redescobrir la bellesa d'aquest camí de fe que va començar el dia del nostre baptisme, el sagrament que ens fa fills de Déu i germans de l'Església. Amb el Sant Pare van concelebrar 1.200 bisbes, arcabisbes i cardenals, entre ells patriarques i arcabisbes majors de les esglésies catòliques orientals. Per primera vegada es van exposar en un fet històric les relíquies de Sant Pere durant una celebració on d'aquesta manera la Santa Seu ha volgut subratllar la importància de l'any de la fe. I al final de la missa el papa va lliurar 36 persones de diversos països, entre ells l'espanyol Javier Martínez Brocal, director de Rome Reports, la còpia de la nova exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, l'alegria de l'Evangeli. El document, que es farà públic avui mateix, inclou les conclusions definitives del sínode de bisbes sobre la nova evangelització, celebrat ara fa poc més d'un any.
Repassem les portades dels diaris d'avui. Comencem per el diari El Mundo, que titula Íñigo Urkullo va portar a la Moncloa un pla per excarcerar 450 etarres. El diari ABC titula La UGT exporta el seu model andalús de factures inflades. El rotatiu La Razón titula Mariano Rajoy dona llum verda a la renovació del Partit Popular Andalús en un congrés urgent, i subtitula Rubalcaba amb el pas canviat sobre la imatge del secretari general del PSOE caminant seriós davant d'una Susana Díez exultant. I per acabar aquest aquest repàs de les portades nacionals espanyoles, destaquem que el diari El País destaca l'acord històric sobre el programa nuclear iranià.
I pel que fa a les portades de casa nostra, el diari La Vanguardia titula l'Iran pacta una nova era en la seva relació amb Occident. El diari El Periódico, en la mateixa línia, alleujament pel pacte nuclear amb l'Iran. Seguim amb el punt avui, també l'Iran accepta frenar la seva cursa nuclear. I finalment, el diari ara titula El malson de Rodalies i subtitula Viatge amb alcaldes i usuaris de Barcelona-Vic, la pitjor línia.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Molt bon dia, Gabriel.
Què tal, com estem?
Bé, Gabriel, ja veus que em sembla que estem tots en una sintonia de refredat, em sembla.
Sí, és l'època.
Descosit del dia, Gabriel.
Mira, a la premsa d'avui trobem articles d'opinió de temes ben dispars per a tots els gustos. A La Vanguardia, Antoni Puigvert parla del mite del president Kennedy. Un mite indestructible, diu, perquè va morir davant del seu poble, filmat per televisió. I Francesc Marc Álvaro, del darrer sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió a l'Agulla dels Partits, en què es confirma el sorpasso d'Esquerra a CiU i l'ascens de Ciutadans al tercer lloc. Per la seva banda, el singular digital Jordi Graupera dedica un extens article titulat El crepuscle, qui és Salvador Sedó, sobre l'eurodiputat d'Unió. I el diari Ara, Núria Bosch, parla del règim fiscal en la Catalunya Estat a propòsit d'un informe que ha publicat recentment el govern escocès sobre com hauria de ser la fiscalitat en l'Escòcia independent. Tanmateix, avui em quedo amb dos articles que, al meu entendre, toquen més de peus a terra perquè parlen de la realitat que ens afecta. Enric Sierra, a La Vanguardia, diu que amb l'arribada del fred i amb la crisi torna el braser. L'increment de més del 50% en les tarifes dels serveis bàsics de la llar fa que molta gent enguany no es pugui pagar la calefacció, fins al punt que el síndic de Greuges ha proposat una treva hivernal enfront dels talls de subministrament per impagament a les gairebé 200.000 llars catalanes amb aquest risc. A més, la despesa excessiva de la llar impedeix l'emancipació de molts joves. Tant és així que la mateixa Generalitat ha conclòs que la immensa majoria dels catalans d'entre 20 i 34 anys que viuen amb els pares es convertirien en pobres si decidissin emancipar-se. I l'altre article és el de Jordi Évole a El Periódico, amb un títol ben explícit, Es ven. Comenta que, per pal·liar la crisi, s'ha posat de moda vendre coses a les més inversemblants. Per exemple, Malta pretenia vendre's la nacionalitat maltesa, és a dir, la ciutadania europea, per 650.000 euros. Espanya fa poc que va anunciar que concedia el permís de residència als estrangers que compressin un piset per 500.000 euros. Al pas que anem, conclou Évole, ens ho vendrem tot. La nacionalitat, el permís de residència, la dignitat i, si ens despistem, fins i tot la democràcia. No se sap encara si el millor postor o el millor impostor.
Gabriel Genescà, molt bon dia. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sords cegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viu la dolce vita.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis, el trànsit.
Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí, coneguem aquesta hora com s'ha circulat per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC, Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En plena hora punta parlem d'aturades a la majoria de vies que envolten Barcelona. En repassem algunes, per exemple, aquesta autovia 2, lenta amb retencions, Pallejà, Sant Feliu, baixant cap a Barcelona. També l'autopista B23 amb aturades aquí a Sant Feliu i més endavant entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal. Autopista AP7 carregada, lenta, amb aturades, com és habitual, Sant Cugat Papiol, direcció sud, i a l'extrem nord de Barcelona, autopista del Maresme, molt i molt carregada a la zona de Badalona. També aturades a l'autopista del Vallès, tram de Sabadell. Atenció a les dues rondes, que ara van molt plenes, sobretot en sentit Llobregat, la ronda de dalt entre Meridiana i els túnels de Vallvidrera, ronda litoral, Gran Via, Barceloneta. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia, atenció, jornada d'aturades intermitents a Rodalies de Catalunya. Aquestes aturades estan previstes ara mateix entre les 7 i les 9 del matí i també entre les 3 i les 5 de la tarda i entre les 11 i la 1 de la nit. En aquests moments d'hora punta, els serveis mínims decretats són de 2/3 del servei habitual. La resta de transport públic de moment circula en normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia.
I acabem aquest repàs sabent quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, déu-n'hi-do quin fred que fa. Bon dia.
Hola, bon dia. El fred és ben viu. En aquests moments tot Catalunya està glaçant a bona part de Catalunya, tret de les comarques del litoral i del prelitoral. Les glaçades arriben a àmplies zones de l'interior. La previsió ens indica un dia fred i molt assolellat, només amb la presència d'alguns núvols poc importants cap a les comarques del Pirineu, sobretot al vessant nord. Atenció també al vent, vent del nord molt fort a la Costa Brava, també a la Costa Daurada, i això està provocant temporal marítim, onades a més de 2,5 metres d'alçada a tota la Costa Brava i també a la comarca de la Selva i al nord del Maresme. La previsió per demà ens indica temperatures igualment baixes, encara baixaran una mica més i més que ho faran de cara a dimecres, no serà fins dijous, que començaran a recuperar-se lleugerament. Demà també serà un dia força assolellat, amb algun núvol al vessant nord del Pirineu i també algun núvol a la tarda, a punts de la Costa Brava i també de la Costa Central. Per tant, doncs, els propers dies fred i ambient assolellat, tot i que a partir de dimecres augmentaria una mica més la nuvolositat.
A Ràdio Estel, el primer cafè. Hipercor celebra el seu aniversari amb Ràdio Estel. De dilluns a divendres passades les 9 del matí, no et perdis les ofertes, els descomptes i les sorpreses que l'aniversari Hipercor té preparades per tu. L'aniversari Hipercor, el primer cafè de Ràdio Estel. No el deixis escapar. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El mirador de l'actualitat.
Les protestes d'aquest cap de setmana a diferents ciutats de l'Estat han tingut entre els principals motius denunciar allò que el centenar d'organitzacions ciutadanes convocants han qualificat de retallada de drets i llibertats i, per tant, el rebuig, entre altres temes, a l'avantprojecte de llei de seguretat ciutadana anunciat pel govern espanyol. El text, que recull un total de 55 infraccions, endureix les sancions per manifestacions sense permís i restringeix els anomenats scratches. Les faltes més greus es castiguen amb multes entre els 30.000 i els 600.000 euros, mentre que les greus tindran càstigs econòmics entre 1.000 i 30.000. L'oposició al Parlament, al Congrés i al Senat ja ha anunciat la seva posició contrària a la iniciativa governamental. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. La llei de seguretat ciutadana del govern de Mariano Rajoy ens ha fet pensar aquests dies en la famosa llei Corcuera, que va arribar a provocar la dimissió del ministre que la va promoure José Luis Corcuera ara fa 20 anys. Un article que permetia l'entrada de la policia en domicilis privats sense mandat judicial, declarat després inconstitucional, va provocar la renúncia i va ser un revés per l'aleshores president Felipe González. Ara el text del govern del Partit Popular està provocant un important rebuig social per la regulació de diversos drets amb multes i altres càstigs. Entre les sancions màximes hi ha difondre, per exemple, imatges de policies quan se'n faci un ús malintencionat, lesiu o agressiu, segons va explicar la setmana passada el secretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez, que va afegir així que es pretén evitar que agents que estan garantint l'exercici del dret a manifestació es converteixin en víctimes d'un atac o que es posin en perill operacions policials. També serà falta molt greu difondre dades personals d'agents policials si suposen atemptar contra la seva intimitat o la de la seva família. També es consideren infraccions molt greus els escratxes, és a dir, actes d'assetjament a càrrecs públics i les concentracions no comunicades davant d'institucions de l'Estat, com per exemple el Congrés, el Senat o parlaments econòmics, o també en infraestructures considerades crítiques, sobretot centrals nuclears o pistes d'aeroports. Això inclou impedir el funcionament d'aquestes institucions i fins i tot sobrevalorar-les. També es considera molt greu apuntar amb làsers vehicles i altres mitjans de transport com avions. Entre les faltes greus hi ha, per exemple, amenaçar o insultar policies en manifestacions i protestes. També alterar l'ordre públic anant encaputxat o amb elements que dificultin la identificació i també fer destrosses en el mobiliari urbà. El govern espanyol també considera infracció greu oferir o acceptar serveis de prostitució a la via pública quan sigui prop d'espais per a menors o en indrets on es pugui entorpir la circulació o bé afectar la seguretat viària. També consumir alcohol a la via pública sempre que pertorbi greu la tranquil·litat dels veïns.
Tot i que el Partit Popular defensa la ja anomenada Llei Fernández Díaz o Llei Anti-15M i diuen que s'ha fet per garantir les llibertats dels ciutadans, l'oposició ja ha avisat que hi veu tot el contrari, és a dir, un intent de silenciar el dret dels espanyols d'expressar el seu descontentament amb el govern.
I és que l'avantprojecte sembla pensat expressament per episodis com ara l'acció Encerclem el Congrés, que ara fa un any van protagonitzar milers de persones per protestar pels pressupostos generals d'aquest any 2013. Els escratxes, una forma de protesta especialment utilitzada per la plataforma d'afectats per la hipoteca que Interior ja havia intentat restringir, també sembla que tindran els dies comptats si aquest avantprojecte de llei tira endavant. L'última paraula sobre l'aplicació d'aquesta nova llei la tindran els jutges a les sales de contencions administratives, la instància on podran recórrer els ciutadans contra les sancions econòmiques per incompliment d'algun dels preceptes que inclou aquest projecte. Alguns juristes, però, ja han manifestat dubtes sobre el text. Un exemple és la vocal del Consell General del Poder Judicial, Margarita Robles, que avisa que pot ser inconstitucional perquè vulnera els drets dels ciutadans. I, per la seva banda, Jutges per la Democràcia veu les multes que preveu el text absolutament desorbitades i considera que la llei pot desanimar els ciutadans a exercir els seus drets fonamentals.
Amb aquestes pautes comencem el nostre mirador d'avui. I obrim el mirador saludant els que formen part avui de la taula. Tenim el doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido. Bon dia, doctor Salido.
Buenos días, bon dia a tothom.
També ens acompanya Eulàlia Reguant, que és experta en cooperació i delegada a Barcelona de Fiare Banca Ètica. Hola, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
També tenim a la taula Quim Sabater, expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector. Bon dia, senyor Sabater.
Molt bon dia.
I des de l'altra banda del fil telefònic també ens acompanyarà almenys una estona, si és possible, el portaveu i responsable d'acció sindical del sindicat de policia SAP-UGT, Valentí Anadón. Senyor Anadón, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut, encara que sigui en la distància, però també des de la proximitat.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Fem una primera roda. Els pregunto quina opinió tenen vostès a nivell global. Hem comentat algunes pinzellades del que és aquest projecte de llei. Què pensen de la llei de seguretat ciutadana? Que encara no ha aprovat, per cert, el govern. S'ha ajornat. No es va aprovar divendres, finalment.
efectivament.
Mira, jo crec que...
Sí, si vol començar el senyor Tardó, per exemple, endavant.
Però pensava que s'adreçava a mi.
No, no, ens adrecem a tots, però faci vostè. Sí, endavant.
Doncs, mira, a nosaltres ens agradaria doncs, un cert equilibri, tot el que sigui reivindicar la tasca professional de la policia ens sembla perfecta. També nosaltres hem denunciat, ja històricament, doncs, que no es respectava la nostra tasca, que no teníem aquest suport legal, que teníem pocs elements a vegades per imposar una cosa que no està gaire de moda, que és el principi d'autoritat, no?, de la gent de policia, però també és cert que ens agradaria doncs, un cert equilibri, vull dir, no podem passar amb una mena de llei del pèndol d'un extrem a un altre, únicament una versió equilibrada.
Més opinions, sí. Senyor Salido.
Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que hay que ser un poquito serios, ¿no? Estamos frente simplemente a un borrador con noticias de prensa, es decir, yo ni siquiera he tenido ocasión y ayer estuve intentando por todos los medios en internet buscando para arriba y para abajo el PDF que me diera, que pudiera leer el anteproyecto de ley, pero claro, es que no es ni siquiera un anteproyecto de ley porque no está aprobado por el gobierno.
Por tanto, es un avantproyecto y no
claro,
un proyecto.
Es un mero borrador que se ha pasado a alguien y ese alguien pues ha difundido algunas noticias.
El mateix Rajoy n'ha parlat, es decir, hi ha alguna cosa, el claro, gobierno ha dit.
Entonces, no se puede hablar con rigor y desde la seriedad jurídica no se puede hablar de qué es lo que regula la ley, porque todavía no hay ley, sino que es un mero borrador. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que no hay ningún derecho que sea omnímodo, es decir, ni los derechos más fundamentales de la Constitución española, de las constituciones en términos generales, son omnímodos, es decir, todos tienen sus limitaciones y evidentemente el derecho a la manifestación y tal también tiene sus propias limitaciones. Y siempre yo pongo un ejemplo, y es que los derechos más sagrados, como son el derecho a la vida, tienen también sus limitaciones. Y si no, veamos, por ejemplo, qué sucede con la guerra y la gente que va a la guerra. La gente que va a la guerra muere, o sea que, por tanto, pierde la vida, ¿no?
Pero la guerra no es desitjable mai. No. Moralmente es claramente...
No es deseable, pero ahí está. Pero ahí está, y además, las instituciones internacionales no dicen que en muchas de estas guerras haya ilicitud ninguna. Eso por un lado, pero pongámonos todavía más en algo más próximo, en las citurus, en el tema del aborto. Es decir, ahí muere un ser humano y estamos absolutamente, bueno, no pasa nada. O sea que incluso el derecho más fundamental está limitado. Sobre lo comentado en algunos medios de comunicación, Parece que hay algunas cositas que están en relación con la desaparición del título tercero del Código Penal. Es decir, el Código Penal tiene tres títulos. El último es el de las faltas, es decir, aquellos ilícitos menores. Pues bien, parece ser que estos desaparecen. Entonces, claro, al desaparecer estos ilícitos menores hay que meterlos en algún lado, porque evidentemente son cuestiones que nos afectan sobre todo a los ciudadanos del día a día. ¿Eh? Es decir, el que te insulta, el que no sé qué, el que no sé cuánto...
Es decir, que el govern vol regular a través d'aquest projecte de llei allò que el Codi Penal nou fa desaparèixer.
Efectivamente. Y luego, así como una cosa próxima, es decir, se habla de desequilibrio, las cuantías, por lo que yo tengo entendido, solo se modifican algunas, pero no todas. Esas cuantías ya estaban en la ley Corcuera del año 1992. Y luego hay que tener en cuenta algo que es muy importante. El mozo de escuadra se refería al principio de autoridad, pero es que yo diría que es más. Es decir, cuanta más libertad tenemos y cuanta más democracia hay, más rigurosos y las conductas represivas de los ilícitos, de los delitos, han de ser más profundas para respetar, evidentemente, las libertades de todos.
Bé, opinió primera. Sabem que el senyor Valentí Anadón ens haurà de deixar en poc temps. Si li sembla, esperar la roda i per si vol fer alguna rèplica, però abans Eulàlia Reguant i Quim Sabater.
Bueno, jo crec que no és la primera vegada en els darrers anys que ens trobem en una situació com aquesta, és a dir, no és el primer cop que el govern central menciona la possibilitat d'endurir certes penes o de canviar o generar lleis d'aquest tipus, per tant, no és res nou, és evident que no tenim encara el text, per sort, perquè vol dir que divendres, com a mínim, no es va aprovar en el Consell de Ministres i, per tant, hi ha més temps per la reflexió i pel debat social, que també és necessari. Però jo sí que crec que amb el que ha sortit, i evidentment és parcial el que ha sortit, perquè en el fons és en base al que ell ha pogut llegir a la premsa i no sé més, és una mesura absolutament desproporcionada, és una manera clara d'intentar silenciar el malestar social. Ja no parlo de la protesta social, sinó del malestar social. És a dir, les mesures, els imports, és evident que només se'n modifiquen alguns, però es reafirmen certs imports absolutament desproporcionats i fora de mesura. I en el fons el que mostra, jo crec, és una incapacitat tant judicial com policial com política d'atacar les causes principals de la situació actual. És a dir, en lloc d'atacar les causes del que està generant el malestar, el que fem és buscar mesures per silenciar-lo. Per tant, en el fons, no estem anant a l'arrel del problema, sinó seguim tapant i endurint encara més una situació que ja ve prou, que està prou malament per culpa d'una crisi com la que vivim.
Senyor Sabater, última...
Sí, en aquella de valoracions tècniques, crec que és un pas més d'aquest govern a crear un estat en el qual els drets, i parlo de tots els drets, drets socials, drets civils, drets polítics, queden, estan fent passos gegantins enrere. És a dir, s'han retallat drets socials, això ha provocat malestar, s'ha afavorit determinats monopolis financers, això ha provocat empobriment, s'ha afavorit determinades posicionaments polítics. Bé, doncs l'únic que falta és retallar drets civils. I, per tant, en aquesta perspectiva, en la qual jo comparteixo que la democràcia reclama el màxim d'autoritat cap a l'exercici de l'autoritat per respectar els drets, però aquesta autoritat o aquesta força ha d'estar legitimada, i ha d'estar legitimada no només per vots, sinó per una fonamentació moral, que és el que viuen els països realment democràtics. És a dir, jo he viscut fa molts anys situacions a l'Alemanya occidental on aquí teníem una percepció de la policia determinada i allà hi havia una percepció de la policia diferent perquè estava basada en una cultura i en una educació democràtica realment. I quan, un exemple molt... Un concert davant del Bundestag, i tot rodejat de policia, i la gent ho percebia com un tema de seguretat quan els espanyols que estàvem allà convidats ho percebíem com una agressió, no? Clar, aleshores aquí es tracta d'educació, es tracta de cultura democràtica, i aquí el que es fa és simplement anar cap a la repressió, igual que s'ha anat cap a treure drets civils, drets socials, més enllà de que si aquest text s'aprovarà o no s'aprovarà, no ho sé, s'aprovi o no s'aprovi.
I veurem de quina manera.
Hi ha una tendència antisocial, està clar.
Senyor Valentí Anadón, portaveu i responsable d'acció sindical del sindicat de policia SAP-UGT. S'han dit moltes coses, però ja per acomiadar-lo, si vol fer una última intervenció, em sembla que el senyor Sabater ha destapat un problema molt present aquí al nostre país, és a dir, aquest cert estat d'opinió, no sé si majoritari, però sí molt, molt important, contra la policia o contra les forces de seguretat, oi?
Sí, la veritat és que jo estic encantant de sentir aquestes opinions tan autoritzades, i des del Sindicat Autònom de Policia, evidentment, compartim en gran mesura doncs aquesta anàlisi, no?, que estan fent. Miri, és un greu problema. Si no es confia en la policia o si no es respecta la policia, de fet, el que s'està qüestionant una mica és tot el sistema democràtic. Jo em quedaria una mica amb aquesta imatge, que penso que tots estan expressant, que és que es tracta d'un tema segurament de cultura democràtica i de cultura cívica. Quan jo deia reivindicar el paper, el principi d'autoritat de la policia, no ho dic amb el sentit de corporativisme, no?, de que nosaltres som la policia i la policia mana. No és això. El que nosaltres estem dient és que nosaltres estem per defensar drets i llibertats, i el respecte al nostre paper és el respecte que tenen els ciutadans entre ells mateixos.
Moltes gràcies, senyor Valentí Anadón. Suposo que després de tot l'enrenou en l'opinió pública pel cas Raval, hi ha hagut una declaració dels Mossos imputats. Hi ha alguna novetat sobre això des del seu sindicat que pugui comentar?
Estem a l'espera, estem seguint molt, molt, molt de prop la situació, i únicament li estem dient a tothom, i especialment a determinats mitjans de comunicació, que no ens agradaria que es fes un judici paral·lel, que hem de deixar treballar, òbviament, a la instructora, a la jutgessa instructora, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, saber què és el que ha passat, que suposo que és el que ens interessa a tots.
Sabem que s'ha d'incorporar una reunió. Moltes gràcies, senyor Valentí Anadón, portaveu i també responsable d'acció sindical del Sindicat Autònom de Policia UGT, SAP-UGT. Que vagi molt bé i fins una propera ocasió, a veure si algun proper debat el podem tenir aquí a l'estudi en directe. Bon dia.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Passi bé. Adéu.
Seguim compartint avui el Mirador de l'Actualitat amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, amb l'experta en cooperació i delegada a Barcelona de Fiare Banca Ètica, Eulàlia Reguant, i amb el doctor en dret José Luis Salido. Bé, dèiem, quan parlava el senyor Anadón, Eulàlia Reguant, sobre el cas de no fer judicis paral·lels, vostè posava una cara com dient aquí hi ha hagut imatges, hi ha hagut evidències.
Clar, jo crec que jo estic absolutament d'acord en que no cal fer judicis paral·lels, però quan les imatges han circulat, i si no hem de fer judicis paral·lels, no els fem mai, els judicis paral·lels, perquè amb els moviments socials i amb activistes que han estat llavors judicialitzats o empresonats, s'han fet judicis paral·lels tant amb mitjans de comunicació com per part dels Mossos d'Esquadra.
Judicis no fa mai la població, el que fa per és tant, opinar, no?
Sí, això. Però que és, em sembla molt bé, però que ells han estat els primers que en determinats moments han contribuït a fer-ne en altres situacions. Per tant, que apliquin també això amb tothom.
Bé, no és el tema avui, però
no,
vaja, sí.
Pero yo siempre he mantenido lo mismo en esta tertulia y fuera de esta tertulia, es decir, que cuando ya intervienen los jueces, oiga, olvídese ya de pronunciarse sobre nada, porque en todo caso las instrucciones son muy complejas, la instrucción de la comisión de un delito es muy compleja, y entonces realmente lo que no se puede hacer es, por un titular de prensa o por unas noticias que hayan aparecido más o menos así y tal, crear un estado de opinión en contra de esa persona o de esa institución. Eso es un disparate brutal, ¿no?
Pero sí que es verdad que, como dice el señor Sabater, això influeix en l'opinió pública.
Claro, claro, claro.
Hi ha un estat, claro, no claro. Només pel carnaval, malauradament n'hi ha hagut altres a la història recent
sí,
d'Espanya.
Sí, eso es evidente, ¿no?
Però hi ha un tema, i jo crec que aquí, clar, hi ha qüestions que no es poden separar de la realitat. És a dir, en aquest moment, qualsevol persona amb un mòbil pot gravar una escena que crea opinió. I és el que ha passat en el Raval, clar. Hi ha unes imatges que, evidentment, estan sub judici, no? I les té un jutge i les està estudiant, i suposo que és molt complexa. Però la realitat reflectida en aquestes imatges és una. I la gent té una percepció que em sembla que és legítima. Equivocada o no, però en tot cas legítima, que és que hi ha uns quants Mossos apallissant una persona. Les raons,
I a partir d'aquí... Una persona que va morir.
Una persona que és la clau del tema. I una persona que en principi no era sospitosa d'un gran delicte, és a dir, d'haver... I per tant, aquí sí que es crea estat d'opinió. I a mi em sembla que és aquí on hem de lluitar per tal de que la policia legitimada per la democràcia i el poder que exerceix la policia legitimat per la democràcia tingui aquesta component realment cívica i de servei a la societat. Sí. A mi em sembla que aquí hi ha un element, jo crec que l'hem de portar a la realitat quotidiana, no? Sí. I que sigui interioritzat per les persones, perquè si no...
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que las democracias se legitiman en primer lugar por el imperio de la ley, es decir, si no estamos sometidos todos al imperio de la ley, pues esto sería jauja, ¿eh? Es decir, que
y también hem de poder votar y elegir els nostres representants.
Eso por supuesto, pero que me refiero que el imperio de la ley es absolutamente fundamental. Entonces, lo que tenemos que hacer son leyes lo más justas posibles, es decir, lo más justas posibles porque no siempre las leyes son justas, ¿no?
En aquest projecte de llei, senyors, i per tornar a centrar-nos en el tema, hi ha discrepàncies entre vostès clarament manifestades. Eulàlia Reguant, que es mostrava clarament contrària a aquesta llei, tot el tema d'aquest títol tercer del Codi Penal que desapareix, quina manera hi hauria de regular-ho, en la línia del que diu el senyor Salido, i per buscar una mica explicació...
Són els doctors en llei.
Sí, ja ens ho ha dit ell, no, hi ha una sèrie de... les faltes menors,
es que,
no?
Hay una cuestió que es tremendament importante, que está calando en las conciencias. Es decir, muchas veces las penas que imponen los juzgados, los jueces, son inferiores en afectación que las penas administrativas, ¿no? Es decir, que tú tienes una inspección de Hacienda y te meten un puro, como te metan una infracción, te meten un puro y te arruinan, vamos, o sea, absolutamente, ¿no? Y sin embargo, pues eso mismo, pues en un delito, pues sí, a lo mejor lleva 6 meses de cárcel, que la gente no entra en prisión, pero luego la pena pecuniaria es mucho menor. Bueno, entonces, claro, aquí lo que se da es esa circunstancia. Lo que pasa es que, o sea, que la pena administrativa, para entendernos, la que te impone la administración sin los controles judiciales, claro, puede ser brutal, ¿no? Claro, 600.000 euros, te meten una multa de 600.000 euros i necessites 3 vides per pagar-la.
I aquí la qüestió de la suposada retallada de drets, com ho podem enfocar? És a dir, clar, s'està tocant aquí el dret de manifestació. Es pot discutir, no?
Però no és només el dret de manifestació, és tot el que comporta i el que hi ha al voltant de tot això. És a dir, estem en una situació, com jo crec que ho explicava molt bé abans el Quim Sabater, és a dir, hem anat patint diferents retallades directes o indirectes de drets per la situació econòmica en la que vivim etc. És a dir, per una sèrie de... I aquesta és com ja la definitiva, és a dir, anem quedant-nos o perdent certs drets adquirits al llarg dels anys a cada bugada, no? És com si anem perdent drets, vinga, som-hi, i aquí no passa absolutament res. I el dret de manifestació en un moment com l'actual, jo crec que és bàsic. A més, en el fons tot està focalitzat per combatre una suposada violència social o una violència directa al carrer.
Sí, un clima de malestar que de vegades pot derivar en violència.
Sí, que l'hemos visto, com decíem que Quim Sabaté antes...
Ha existit.
Que ha existit, però l'hemos visto, lo mismo que los motos de escuadra. La violència l'hemos visto en los telediarios.
No, jo no dic que no hagi existit.
Algun manifestant han trencat
botigues.
Sí, efectivamente. O, por ejemplo, destrozar. A mí me pone malo el ver destrozar el mobiliario público. Es algo que me pone, vamos, a 100, ¿no? Porque, digo, oiga, ¿y qué culpa tiene el banco? ¿Y qué culpa tiene el banco?
¿Y quina culpa?
Me refiero al banco, el banco de la calle.
Però no, sí, ja ens hem entès.
No defensaré en cap cas la violència directa, perquè no hi estic d'acord, i és tot el contrari, però quina culpa en tenen les famílies desnonades? Quina culpa en té tota la gent que viu amb l'absoluta misèria? És a dir, a vegades ens convertim en grans defensors dels containers, i no ens n'adonem que hi ha una violència econòmica i social molt més bèstia i molt més greu que ataca molt més directament a totes les persones.
Que jo sepa, tota la qüestió de les hipoteques s'està solucionant. Ja hubo una primera modificació importantíssima legislativa i també s'està modificant. Lo que passa és que són qüestions que no són simples. No és aquello de pam, tocar con la varita i se canvia. No, perquè hay que mantenir uns equilibrios muy importantes.
Jo comparteixo el que deia la companya en el sentit de... L'Eulàlia deia, no hem de defensar la violència mai de la vida, és a dir, jo crec que la violència no... La violència, però sí que hi ha violències i violències, és a dir, hi ha violència que s'expressa amb foc, per dir-ho d'alguna manera, i hi ha violència molt més subtil i emparada pel marc legal, i amb això, els desnonaments, la pressió...
Però és que el desahuci ha existit sempre.
Ja ho sé.
Està regulat de tota la vida.
Sí, però això no vol dir que no sigui violent, no. Que no sigui injust, que no sigui amoral. És a dir, aquí no parlem només de temes legals. És a dir,
també parlem del moment actual, que el senyor Salido potser pot coincidir amb nosaltres que hi ha moments més oportuns per fer aquestes lleis.
I sabem quines actuacions hi han hagut per part de... I tampoc vull posar tots els banquers en el mateix sac, però sí, determinades actuacions absolutament immorals per qüestions determinats banquers que han portat que ara hi hagi gent atrapada. I això està tot dins la llei. I per tant, aquí no podem separar el que és actuacions legitimades per la llei i actuacions amorals que han portat a que famílies es vegin atrapades d'una manera absolutament... absolutament sense sortida. Sí, no,
lo que pasa es que si nos fijamos, realmente la izquierda lo que pretende es una deslegitimación de la derecha permanente a través de una serie de cuestiones que son absolutamente genéricas. Porque yo cuando digo retallada de derechos, retallada de derechos sociales, bueno, vamos a empezar, hagamos una lista. Empecemos a hacer la lista, porque a mí nadie me da luego cuando hay que escribir negro sobre blanco, nadie me dice nada, porque del derecho a manifestación, vamos, aquí estamos día sí, día también, digo en términos generales en España, ¿no? 9.000 manifestaciones el año pasado en Madrid, o 12.000, o sea...
Aquest cap de setmana n'hi ha hagut moltes,
es una barbaridad. Bueno, y los derechos de la gente que queremos ir a pasear por esos sitios, ¿dónde está? Huelga de Renfe, hoy que hablábamos al principio de la tertulia, huelga de Renfe, que me parece que algún tertuliano la sufrido y tal y esto. Bueno, y los derechos de transporte y de viajar del resto de los ciudadanos, ¿dónde está? ¿Dónde queda? No, hombre, no puede, esto no puede ser omnímodo, no puede ser aquí mis derechos completos y los derechos de los demás, nada. No, hombre, hay que buscar ese equilibrio, y si hay que renunciar a algunos derechos para el beneficio general y el bien común, pues hay que renunciar.
Sí, yo creo que el objetivo sería que tothom tingués els mateixos drets, no, claro. Que algú hagués de renunciar a drets. Pero mira,
por ejemplo,
accedir tots,
Eulalia,
por ejemplo, tots els drets.
El derecho de la huelga nada más lo tienen los trabajadores. Eso para empezar. Solo lo tienen los trabajadores, por definición. Nada más lo tienen los trabajadores. Sí, claro. ¿Y qué pasa con los que no son trabajadores? Esos que se fastidien.
¿Y quién son los que no son trabajadores? No, los empresarios.
Por ejemplo, no, los jubilados, la gente joven.
Los pensionistas.
Claro, hay mucha gente que no,
es, también serían
que no es trabajador. Somos 47 millones de ciudadanos y solamente hay 16 millones de trabajadores. O sea,
sí, pero la vaga es un derecho vinculado a un otro derecho fundamental, que és el treball.
Sí.
Per tant, quan tu tens dret al treball...
No està vinculado, perquè...
No
està vinculado.
Jo no sé si legalment o no està vinculat, però en tot cas sí que és un...
Está vinculado con el trabajo, es evidente.
Treball, no?
Eso sí.
Sí, el dret a treballar i també l'obligació constitucional de crear plena ocupació, per cert, que no es compleix això, ja ho sabem, per raons òbvies, perquè no hi ha feina.
Però són declaracions, són declaracions constitucionals.
No? Ja.
Jo crec que si ens basem en la llei, ens basem en la llei. Si no ens basem en la llei, no ens basem en la llei.
Però
jo crec que si la Constitució és la llei mare, és la llei mare per tot.
Sí,
I reconeix i fa que hi ha d'haver, o sigui, que tothom té dret al treball i que s'ha de treballar per la plena ocupació.
Sí, però fíjate, Eulàlia, que eso está en unos artículos muy atrás y, sin embargo, el artículo 28.2, el que regula la huelga, está dentro de los derechos fundamentales.
O sea, sí.
Por tanto, con una fuerza y una carga muy distinta.
Però jo crec que seguim cometent un error permanent que va més enllà del dret, és a dir, no podem basar-ho tot en les lleis, perquè les lleis no són sempre ni justes ni legítimes. Per tant, hem de treballar per aconseguir lleis justes i legítimes.
Sí, yo creo que más que en ningún sitio esta casa es como para hablar de moral.
Sí.
Esta casa especialmente, ¿no?
A tot arreu es parla de moral.
Además, imagino que todos los contertulios que venimos aquí, pues supongo que la inmensa mayoría estaríamos a favor de hablar también de las cuestiones morales, ¿no? Es evidente que sí. Lo que pasa es que no podemos perder la perspectiva de cohesión ciudadana a través de la ley. Claro, porque no todo el mundo tiene el mismo concepto de moral.
La ley es el lloc que dona legitimitat a un sistema democràtic.
Claro.
Això ho compartim tot.
Claro.
El que passa és que tu també ho deies abans... La llei és legal, però no sempre justa.
Efectivament. Sí,
per tant,
no estic d'acord.
I amb això és on...
Unes vegades per un motiu, altres per un altre.
El que sigui, perquè qui la fa són homes, i els homes segurament ens equivoquem amb tot, amb el que fem, no? I perquè hi ha interessos en aquells que legislen, que segurament primen pel bé comú. I hi ha el principi de bé comú, que segurament no és sempre respectat per tothom. Per què? Perquè hi ha qui té altres interessos, hi ha qui, és a dir, la complexitat del món polític, que això no vol dir que es pugui justificar el fet de que les lleis no tinguin l'orientació al bé comú. I a mi em sembla que aquí, i si parlem de moral, hem de parlar bàsicament d'allò que fonamenta l'acció política. I per tant, aquí segur que ens posaríem d'acord, perquè més enllà d'orientacions polítiques hi ha una orientació al bé comú i a la persona com el centre de l'acció política. Mentre això no ho tinguem o no ho tinguin els nostres polítics al cap, segurament sempre tindrem consideracions al respecte, no? I per tant no tindrem una societat justa, perquè en una societat justa vol dir que hi ha gent que fa renúncies, vol dir que hi ha gent que no defensa principis particulars, vol dir que... I això tots tenim la nostra culpa en això. No?
De totes maneres, volviendo a lo que decía antes Ignasi, yo por lo que he leído en la prensa y tal, y estos días que estaba buscando pues, opiniones sobre esta cuestión y sobre todo estaba buscando entrecomillados, decir, bueno, esto es lo que dice el anteproyecto de ley, ¿no?
Claro, pero no hay texto,
Pero es que no hay texto, o sea, no, es que no hay texto, que no hemos podido leer más que las opiniones de la prensa. Hombre, todo lo que ha aparecido es el tema de los scratches, el tema de los insultos. A mí me parece, o sea, me parece tan grave que todavía tengamos que regular el tema de los insultos, que no hayamos conseguido socialmente que nos respetemos, no ya al mozo de escuadra o a la policía o al guardia civil, no, oiga, yo no quiero que me insulten cuando voy por la calle, solo faltaría, y quiero la misma sanción para que insulte al mozo de escuadra, la misma.
Un tema de llei, un tema d'educació.
És que clar, és que
hem d'acabar ja.
Regular segons què és absurd si el que no anem és al fonament de tot plegat.
Estamos volviendo aquello de
prohibida la democracia.
La blasfemia en la palabra soez, que había en los autobuses.
Pero todos, cuando cogemos el coche, son capaços de fer coses que no fem.
De vegades passa, sí, amb els nervis.
I per tant, això és el que dèiem, és a dir, tots al final som culpables.
Bé, tenint en compte el que vostès han dit, amb crítiques i elogis a aquest avantprojecte de llei, però és això encara, un avantprojecte potser queda pendent i obert al tema per més endavant quan sigui projecte de llei o quan es tramiti al Parlament i veurem si hi ha alguns canvis o si aquestes retallades de dret que moltes entitats denuncien, doncs...
Però que les escriuen, quales són. Podem discutir, perquè en genérico no vale eso.
Gràcies, José Luis Salido, doctor en dret, Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector, i Eulàlia Reguant, delegada a Barcelona de Fiare Banca Ètica. Fins un altre. Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A Hipercor continuem celebrant el nostre aniversari.
Amb el 50% de rebot en la llet Celta, amb vas d'un litre i mig sencera, semidesnatada i desnatada.
De rebot t'emportes el 50% del seu import, 60 cèntims.
Emporta't de rebot el 50% de l'import amb més de 300 productes.
Des d'ara mateix i sense compra mínima.
Aniversari d'Hipercor, una bona raó per celebrar-lo.
També a Hipercor Ponès.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb el monjo de Montserrat, Antoni Pou. El motiu és que dissabte de la setmana vinent, dia 7 de desembre, de 10 del matí a 6 de la tarda, el monestir de Montserrat acollirà nois i noies de 20 a 35 anys d'edat per viure un dia de recés amb l'objectiu de preparar el temps litúrgic de l'Advent, que comença ja aquest proper diumenge, un temps que correspon als 4 diumenges anteriors al dia de Nadal. El benedictí Antoni Pou, monjo de Montserrat, dirigirà aquesta jornada que porta per títol Regenerar-se i créixer humanament a partir de les crisis i els fracassos, i que vol elaborar i integrar les vivències personals quotidianes, gestionar els sentiments, les frustracions i les il·lusions del propi cor. Les inscripcions encara estan obertes als joves que s'hi vulguin apuntar. Ens acompanya en directe el pare Antoni Pou, director d'aquest recés per a joves. Pare Pou, bon dia.
Bon dia.
En què consistirà telegràficament aquest recés d'Advent per a joves dissabte de la setmana vinent, recordem-ho?
És un recés concentrat en un sol dia i hi haurà una petita conferència de mitja horeta només. Després hi haurà un temps de silenci per estar cadascú amb ell tot sol, reflexionant sobre les coses que haurem parlat, sobre les frustracions, les crisis, però també les il·lusions i les ganes de començar de nou. I després hi haurà un moment de posada en comú de les lectures que haurem proposat, el dinar, que serà també una mica de música, però després hi haurà també un moment de compartir junts. I al final, després, hi haurà una altra posada en comú i, sobretot, al final de tot, amb una hora, hi haurà com una pregària més meditativa, serà guiada, una mica de relaxació per poder després pregar amb més profunditat.
Per tant, un programa ben atractiu per als joves que puguin buscar desconnectar i també compartir amb altres joves les seves inquietuds i preocupacions. Podem dir que Montserrat és referència en aquesta pastoral integradora, no?, de moltes realitats eclesials. Potser una pregunta per anar acabant ja, i també tenint en compte que els creients ens preocupen, els joves, no?, i la seva inserció en la pastoral. Com es pot presentar l'Advent a aquells joves que sovint en ambients de poca inquietud religiosa no coneixen el que és aquest inici de l'itinerari que culmina en Jesucrist, al centre de la fe?
Jo crec que es pot aprofitar la mateixa Bíblia, la mateixa Sagrada Escriptura, però fent una interpretació també molt existencial, a vegades també psicològica, de tal manera que aquests textos, que són molt simbòlics, puguin arribar a el que ells viuen cada dia i arribar a les seves preocupacions i donar possibilitats per imaginar altres possibilitats.
Recordem, 7 de desembre, dissabte de la setmana vinent, recés d'Advent per a joves a Montserrat. Com es poden apuntar els nois i noies a aquest recés?
Doncs enviant un correu electrònic a tonypou@yahoo.com.
Tony Pou, eh?
Tony Pou, sí, en villatina.
tonypou@yahoo.com.
Sí. o telefonant a Montserrat i demanant per mi, per Toni Pou.
Per exemple, el 93 877...
77 66.
93 877 77 66. Esperem que aquest desig que en l'Església existeix, no?, de millorar les propostes per transmetre la fe als joves es vegin ben reflectides. Vol, en 15 segons, comentar alguna cosa, fer alguna invitació?
Sí. No, doncs... les experiències que han tingut d'altres vegades, perquè no és la primera vegada, doncs han estat molt, molt, molt positives, hi ha hagut molt bona convivència i espero que es pugui repetir de nou.
Que vagi molt bé, pare Antoni Pou, monjo de Montserrat, al recés del dia 7 a Montserrat. Bon dia.
Bon dia.